els podcasts de Ràdio Estel.
La veu de Càritas. La veu de Càritas.
És el moment en què posem el focus a la tasca social tan i tan important. Social, solidària i d'ajuda arreu de Catalunya, acció que porten endavant de manera meravellosa els amics de les Càritas diocesanes de Catalunya. Els hi donarem veu durant els propers minuts. Per tant, comença aquí la veu de Càritas, com sempre, amb el suport d'Ignasi Miranda. Ignasi, bona vesprada.
Bona vesprada, bon vespre, bona nit.
Vinga, ens hi posem, que tenim molta teca avui. Per què Càritas Catalunya impulsa una campanya per dignificar l'accés a l'alimentació?
Efectivament, Rafa, les 10 Càritas amb seu a Catalunya han impulsat la campanya Jo com tu, una iniciativa que vol sensibilitzar la ciutadania sobre les dificultats que tenen les persones més vulnerables per comprar allò que necessiten a la botiga més propera del seu domicili i escollir allò que volen menjar.
Crec que funciona, Ignasi, mitjançant una targeta, no és així?
Així és, la targeta Jo com tu. Es tracta d'una targeta bancària de prepagament que permet comprar amb autonomia als establiments comercials d'alimentació. Amb aquesta targeta, les famílies ateses podran triar què volen menjar, comprar amb autonomia i que cada mes tinguin un import per destinar a l'alimentació.
I més coses, perquè Càritas Diocesana de Tarragona ofereix nous cursos inicials de llengua.
Seran 3 cursos inicials de llengua catalana a Tarragona, Reus i Creixell. Els cursos, totalment gratuïts, permetran als participants aprendre els aspectes bàsics de la llengua catalana. El curs, en el marc del projecte Arrela't, serà de 120 hores i tindrà entre 15 i 20 places segons el lloc on s'imparteix. A Tarragona, el curs es realitzarà a Càritas Diocesana. A Reus, el curs a la Càritas Interparroquial de la capital del Baix Camp, i a Creixell, al Cal Cavaler. Les inscripcions es poden fer en línia a través de caritastarragona.cat/formació o bé presencialment a les diferents seus.
I seguim, perquè vàrem tenir fa res l'obertura de la remodelació de la botiga La Troballa de Càritas Parroquial de Tàrrega.
Sí, senyor, va ser dilluns, dia 6 de setembre. Aquesta botiga està gestionada per Cartais, l'empresa d'inserció laboral de Càritas Parroquial, i es va reobrir després d'una sèrie d'obres realitzades en aquest local.
I tens més detalls sobre la botiga, oi, Ignasi?
Sí, és un projecte iniciat l'any 1993 a través de l'anomenat APA SOMI de Càritas Parroquial Tàrrega. A partir d'ara, el públic també hi pot trobar una sèrie de mobiliari dissenyat amb les restes de mobles vells o elements de fusta, així com complements de moda. Tot està basat amb l'objectiu principal fixat per Cartaes d'allargar la vida útil dels objectes i de reduir la generació de residus.
I atenció a aquesta notícia, una notícia que toca el món de la comunicació, que ens agrada, evidentment, aquesta casa, perquè Càritas Jove inicia la revista intergeneracional Trenats.
Revista intergeneracional, efectivament.
Intergeneracional.
Tranquil.
Ara.
Es tracta d'un projecte de l'equip de Càritas Jove de Càritas Diocesana de Girona que vol apropar les generacions joves a les de més edat.
Quins objectius té la publicació, Ignasi?
Sobretot, Rafa, contrarrestar l'impacte de les males notícies que emetien els mitjans de comunicació en temps de pandèmia i pal·liar la solitud de les persones grans que viuen soles al seu domicili.
A més, crec que tenen una clara vocació de participació, no és així?
Sí, i per aquest motiu inclou diverses possibilitats en aquest sentit, com ara crear un consell de redacció format per persones menors de 30 anys i persones grans, buscant com els interessos d'uns i altres es poden trenar, d'aquí el nom, per oferir notícies positives i històries colpidores de vida.
Molt ben entrenat. El nom molt ben entrenat.
Sí, senyor.
Doncs gran iniciativa, sí, senyor. Encara els hi faran la competència als nostres germans de Catalunya Cristiana, ja veuràs. I hi haurà aquí una mica de baralla, però bé, esperem que no sigui així. Més coses, perquè justament avui dilluns ha començat un curs de neteges industrials impulsat per Càritas Diocesana de Terrassa.
Durant aquest trimestre, els participants aprendran coneixements en neteja, tractament i manteniment de mobiliari, vidres, terra, parets i sostres en edificis i locals, i també de tècniques i procediments de neteja amb utilització de maquinària. També faran pràctiques professionals no laborals en una empresa entre el mes de novembre i el de desembre. Les empreses que ofereixen llocs perquè els participants puguin finalitzar la seva formació contribueixen a donar una segona oportunitat a les persones que més ho necessiten.
I per acabar, els clients de Bonpreu i Esclat, aquesta notícia m'agrada molt, donen 60.000 euros a la Fundació Formació i Treball. Tenim detalls.
Sí, va ser a través de l'arrodoniment solidari. L'import recaptat afavorirà 30 joves tutelats o extutelats de les àrees de Barcelona i Tarragona. en el marc del projecte No t'aturis, projecte de formació en alternança.
I com funciona aquesta iniciativa, Ignasi?
Consisteix a oferir als nois i noies un únic projecte de formació que combina processos d'aprenentatge i d'experiència laboral. L'objectiu és assolir la integració sociolaboral d'aquest col·lectiu. L'aportació a aquesta causa ha estat possible gràcies a tots els clients que han efectuat el pagament de la seva compra a bon preu i Esclat amb la targeta bancària, han arrodonit, d'aquí ve l'arrodoniment solidari, l'import final i han decidit voluntàriament fer aquesta donació.
Les grans notícies, sens dubte, notícia solidària que sempre ens alegra molt. Ja esteu ben informats, però volem més, perquè s'ha presentat el primer informe d'impacte. Què és i de què parla? De seguida us ho expliquem. Després de les notícies, continuem endavant, així estem a la veu de Càritas. Aquest és un programa d'actualitat social i religiosa i, per tant, estem molt atents a notícies com aquesta, la que ara us presentem, perquè es presenta, com us dèiem fa un instant, demà el primer informe d'impacte de l'Observatori de la Pobresa i l'Exclusió Social de Càritas Diocesana de Girona. Ignasi.
Aquesta primera publicació està centrada en els ingressos mínims, concretament en l'impacte de la renda mínima de ciutadania i de l'ingrés mínim vital en les persones ateses per Càritas Girona. La pandèmia ha fet més necessaris que mai aquests ajuts, mentre creix la sensació, veurem si ens ho confirma el convidat, que són clarament insuficients per a moltes famílies.
Doncs justament, a veure si ens confirma o no, per parlar de tot plegat, ja ens acompanya via telefònica Calle Gómez, responsable d'anàlisi social de Càritas Diocesana de Girona. Calle, bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Gràcies per acompanyar-nos. També tenim aquí a Ignasi Miranda,
l'actual
conductor i responsable d'aquesta secció del Camins. Calle, què ens ofereix aquest informe d'impacte? Què és? Ens ho expliques una mica?
En principi, des de Càritas Diocesana de Girona ens plantegem accentuar la mirada o fer una mirada una mica més propera o més reflexiva sobre algunes dificultats concretes que detectem de les persones acompanyades en el nostre dia a dia. I en aquest cas, en aquest primer informe, hem aturat la mirada, com explicava, l'impacte de la renda garantida i de l'ingrés mínim vital. Perquè els tres informes elaborats per Càritas Catalunya en relació a l'impacte de la Covid a les famílies que acompanyem o la mateixa memòria de Càritas Diocesana de Girona apuntaven una miqueta, apuntaven molts dubtes sobre la protecció que oferia aquesta mesura de protecció, sobre si l'impacte era aquell pel qual s'havia dissenyat o s'havia previst aquestes mesures, i per tant semblava ser que no, i hem fet un treball prospectiu a partir d'entrevistes, sí, d'una mostra significativa de les 29.000 famílies que acompanyen a Càritas de Girona, la Diocesi de Girona, i a partir d'aquí d'alguna manera ens hem aproximat a la realitat d'aquesta cobertura de les famílies que acompanyen.
Sí. Com ha evolucionat, Calle, a la Diòcesi de Girona l'atenció a les persones necessitades des de l'inici de la pandèmia?
En principi hi ha hagut un accent dels serveis d'acollida. Lògicament, les persones que s'apropen a Càritas han crescut sensiblement i, sobretot, tal com mostrava la memòria presentada aquest estiu de 2020, es recollia un increment molt significatiu, superior al 30%, dels projectes de cobertura de necessitats bàsiques. Per tant, doncs, diguem-ne que la situació de les famílies han pitjorat en molts casos, de les que ja es troben en una situació complicada, i en el cas de moltes famílies que en principi no estaven en aquesta situació, també la pandèmia ha provocat, diguéssim, situacions precàries o vulnerables de la seva economia i de la seva situació laboral, socioeconòmica, que ha provocat d'alguna manera això, aproximar-se a Càritas per demanar suport en alguns dels nostres projectes.
Tu parlaves que teníeu la intuïció de que la implantació aquesta de la renda mínima i de l'ingrés mínim vital no estava resultant com esperàveu, no? D'aquí la realització d'aquest informe. Com està ara mateix la implantació d'aquestes dues mesures, de la renda mínima de ciutadania i de l'ingrés mínim vital, Calle?
Mira, l'informe, en relació a les famílies que acompanyem, recull alguns elements destacables que d'alguna manera constaten allò que teníem com a sospita que us comentava anteriorment. D'entrada, que el desconeixement és important en les dues rendes. Més del 50% de les persones que acompanyem no coneixen ni l'informe, ni l'ingrés mínim vital, ni la renda garantida de ciutadania. Hi ha un desconeixement important.
50%, que no coneixen aquestes mesures.
Persones que no coneixen, ¿vale? Són persones en situació administrativa irregular, que per tant no hi tenen dret, i per tant els seus referents, sigui de Càritas o serveis socials, han pogut no informar-los d'aquesta prestació. En d'altres casos es tracta de persones que sí que poden tenir dret i que en tot cas no coneixen amb detall, si més no, la renda o l'ingrés mínim vital, i per tant no es plantegen realitzar la petició o fer la demanda de percepció d'aquest informe.
Avui ens acompanya des d'aquí, des de la veu de Càritas, a Camins, Calle Gómez, responsable d'anàlisi social de Càritas Diocesana de Girona. A partir de les dades d'aquest document, que ja ha comentat una mica, de quina manera es pot ajudar amb la màxima eficàcia possible a les persones que no poden tirar endavant, malgrat aquests ajuts, o encara més, si no els coneixen?
Per aquells que el coneixen, el que l'informe mostra, i per tant jo crec que apunta propostes de les que recull l'informe, i algunes d'elles de caràcter intern, té a veure amb les dificultats de la tramitació. Són tramitacions complexes, complexes per si, i especialment complexes en persones amb competències comunicatives ajustades, o potser doncs, amb competències pel que representa doncs, les gestions telemàtiques que s'han d'efectuar, és de demanar hora al SOC telemàticament, passant per demanar la documentació necessària telemàticament, la vida laboral, tota aquesta documentació, doncs es converteix una miqueta en una carrera d'obstacles que en molts casos impedeix, diguem-ne, doncs, la possibilitat d'accés a aquesta renda. I pels que no la coneixen, lògicament, doncs un foment de la informació perquè arribi a totes les persones que poden tenir dret. I l'informe també s'atura d'alguna manera amb les persones que queden excloses d'aquestes rendes. D'alguna manera l'informe ha servit per constatar tots aquests col·lectius, si atesos per Càritas, que queden fora de la possibilitat de demanar aquesta renda. Parlem de persones que no poden acreditar un empadronament residencial o perquè viuen en habitatges de lloguer, famílies o persones que viuen en habitacions, que en tenim moltes, persones que no disposen d'un contracte de lloguer, malgrat que tenen un pis llogat, no poden aconseguir aquest contracte per diferents motius, o persones que resideixen en municipis que no facilita aquest empadronament, sí? I que tot això són situacions excloents. Sí. També parlem de persones en situació administrativa irregular, abans ho deia. Lògicament queden fora d'aquestes prestacions i són persones en situacions especialment delicades, perquè és un col·lectiu castigat repetidament pels requisits d'accés a les prestacions en general i també per l'accés a aquestes prestacions. Sí. Parlem també de menors vulnerables, de 18 a 23 anys. La renda està pensada per persones majors de 23 anys i, per tant, aquestes persones vulnerables que un cop fet els 18 anys no poden demanar aquesta renda fins als 23 també queden descobertes, especialment els joves extutelats. Aquí es produeix una situació doncs, una mica significativa, especialment greu, entenem, perquè aquests joves reben prestacions abans de complir els 18, com a joves protegits i tutelats per l'administració, però queden desemparats i d'una forma greu en complir la majoria d'edat. O per acabar, per exemple, el col·lectiu de persones sense llar, que la major part dels casos també queda fora d'aquesta renda.
Doncs es dute una tasca àmplia d'informació, d'acompanyament per a totes aquestes persones, col·lectius vulnerables, que sens dubte és molt necessària. I Calle, a banda d'aquest treball puntual, en aquest cas centrat en aquesta renda mínima de ciutadania i l'ingrés mínim vital, què es fa i què és habitualment l'Observatori de la Pobresa i l'Exclusió Social de Càritas Diocesana de Girona? Què us dediqueu habitualment?
L'Observatori es va crear amb l'objectiu de fixar la mirada en aquelles situacions concretes que des de la nostra acció social, des dels projectes, serveis, els nostres programes, s'identifiquessin com a elements que afectaven d'una forma significativa les persones que estem acompanyant. I amb l'objectiu de conèixer millor aquestes problemàtiques, de poder sensibilitzar, de poder fer denúncia i de poder d'alguna manera doncs, exportar el coneixement, la reflexió que faci l'Observatori, però també des d'una mirada interna, una mirada interna que ens permeti reflexionar què passa quan a les persones que estem acompanyant els canvia la situació o pateixen situacions que fins ara doncs, no havien patit, però situacions noves, i ens permet també d'alguna manera esdevenir una mena de reflexió interna per valorar quina és la millor resposta, el millor projecte, la millor acció concreta pensada per a aquestes famílies o la millor forma d'acompanyar i d'acollir aquestes persones.
Doncs Calle Gómez, responsable d'anàlisi social de Càritas Diocesana de Girona, moltes gràcies per acompanyar-nos aquí al Camins, a la veu de Càritas, i gràcies, evidentment, i molts ànims amb tota la vostra tasca tan necessària en aquests temps que corren.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies, bona nit.
Bona nit.
Doncs Ignasi, abans d'acomiadar tenim uns punts per l'agenda de Càritas, cal recordar-los.
Sí, l'Escola de Voluntariat de Càritas Diocesana de Barcelona organitza un curs bàsic de voluntariat social adreçat als alumnes de segon de batxillerat de l'Escola Betània Patmos, a la capital catalana, a Pedralbes. El curs es realitzarà els dies 28, 21, és a dir, demà el primer, i 28 de setembre i també el 5, el 14, el 19 i el 26 d'octubre. A més, d'altra banda, demà, dia 21, dimarts, a les 5 de la tarda, Càritas Diocesana de Barcelona impartirà en format online una sessió informativa sobre voluntariat adreçada a aquelles persones que estan cursant estudis mitjans o superiors. També s'impartirà una sessió informativa sobre el voluntariat a Càritas el proper dilluns, dia 27, a les 12 del migdia.
Doncs molts cursos, molt interessants, i a més adreçats a la gent jove per poder formar-los amb aquesta vocació del voluntariat. A més, aquest dimecres 22 tindrem un dia molt farcit de trobades, Ignasi.
Així és, Rafa. A les 11 del matí, Càritas Catalunya es reunirà amb la Fundació Antigues Caixes Catalanes i una hora més tard, a les 12, tindrà lloc la reunió de la Plataforma d'Infància de Catalunya. I finalment, el mateix dimecres a les 6 de la tarda, el president de Càritas Catalunya, Francesc Roig, i dos dels vicepresidents de Càritas Catalunya, Salvador Busquets i Ramon Carbonell, es reuniran amb Violant Cervera, nova consellera de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.
Doncs esperem que siguin reunions profitoses,
que així sigui.
Que aprofitin el temps, que així sigui. Gràcies, Ignasi, com sempre, per ajudar-nos a donar veu a aquesta tasca tan important, la que porten endavant les Càritas Diocesanes de Catalunya.
Gràcies a tu, Rafa, i de part de Càritas Catalunya, fins la propera a tothom.
I fins aquí aquesta nova edició de La Veu de Càritas. La propera serà ben aviat. En una setmaneta tornarem, serà d'aquí 7 dies.
La Veu de Càritas,
un podcast de Ràdio Estel.